Una catàstrofe tan profunda com la de la Dana pren obligatòriament diverses dimensions. A la de la recerca de les víctimes, després de localitzar 213 cossos en superfície, ara els equips d'emergència se centren en el curs dels rius, barrancs i els soterranis. De vegades qualifiquem les notícies de bones o dolentes en funció de previsions més o menys qüestionables. Hem vist aquests dies una allau de fotografies, per exemple, del pàrquing de Bonaire, al Daia, amb comentaris que enduïen a pensar en el pitjor. Doncs bé, les dades que arriben des d'allà avui ens diuen que, de moment, no hi han trobat cap cadàver després d'inspeccionar desenes de cotxes. Aquesta és la informació real a dia d'avui. La Dana per fi s'està extingint. Avui el seu pas per Catalunya ha deixat carrers inundats, carreteres tallades, la suspensió del pas de trens. Tots aquests problemes ja s'estan superant en bona part. El president Salvador Illa, però, ha reconegut que la Dana ha deixat també feina pendent.
Una revisió de totes les activitats que estan en zones inundables a Catalunya. El govern serà estricte en això.
Haurem d'estar també molt pendents avui de la previsió del temps que ens faci la Gemma Puig. I en la dimensió política, la Dana continua viva. Les administracions i els partits es debaten, aquesta és la sensació que tenim, entre donar la imatge que es va tots a l'una, que es treballa en una única direcció per resoldre com més aviat millor els problemes, o bé en repartir culpes o expulsar-se-les en funció del color polític. Avui el president del País Valencià, Carlos Mazón, del Partit Popular, ha volgut derivar part de la responsabilitat de la poca intervenció militar inicial en el govern espanyol. El responsable de la Unitat Militar d'Emergències l'ha rebatut. Mazón, que ha comparegut de nou també aquest vespre, entre alguns crits de dimissió, ha fet aquesta petició al govern de Sánchez.
El Consell de la Generalitat Valenciana ha acordado la solicitud al gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros.
I la vicepresidenta del govern espanyol, per la seva banda, Yolanda Díaz, ha assegurat des de València que s'alçarà un escut laboral perquè cap treballador quedi desemparat per culpa del temporal i per poder salvar empreses.
Nadie va a perder salarios ni cotizaciones, igual que mando este mensaje claro a las empresas valencianas. Los mecanismos y los recursos del Estado están a su disposición.
Catalunya nit.
Als Estats Units no hi ha jornades de reflexió, sinó campanya electoral fins que l'últim vot entra a l'urna. I allà hi tenim en Francesc Garriga, pendent de Donald Trump.
That's 1 million fake jobs. Now, when you look at the numbers and you see those jobs, it didn't make it look great.
I també tenim a Cèlia Cernadas seguint Kamala Harris. De seguida connectarem amb ells i a l'última hora del dia, a partir de les 11, entrevistarem Àlex Terès, un català que va formar part de l'equip d'assessors de Barack Obama. Tot això el dia que ha mort una de les persones més influents en el món de la música, Quincy Jones. El Marc Ruiz ens ha escollit tres cançons per explicar-nos per què ha sigut un músic tan rellevant, més enllà del Thriller de Michael Jackson. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El govern dona per superat aquesta hora el pas de la Dana a Catalunya. Ho ha anunciat el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, que també ha avançat que rebaixa la fase de prealerta al nivell d'emergència a tot Catalunya. Això implica que, si no hi ha cap imprevist d'última hora, demà els centres sanitaris i els educatius haurien de funcionar ja com qualsevol altre dia. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quin ha estat el més destacat, diries, del missatge d'Illa que ha fet fa una estona a la població?
Doncs, bàsicament, ha demanat demanat que es mantingui la cautela perquè l'episodi de pluges intensa es pot durar encara tota la setmana, però sí que ha parlat de capítol tancat.
Cal tenir molta precaució i cal estar atents, però també informo de que el pitjor de Badana, fins i tot podríem dir que Badana la podem donar per superar i estem en una etapa diferent, una etapa de preavert, de nivell 2 sobre 6.
És el que ha dit després de la setena reunió del Comitè de Seguiment de la Dana a Catalunya des del Palau de la Generalitat.
Ha tingut temps també de valorar la gestió que s'està fent aquí d'aquest pas de la Dana, que és el que ha dit.
Sí, s'ha felicitat de la feina ben feta, també del sistema d'alertes de protecció civil. Això sí, ha anunciat una bateria de mesures que s'aprovarà demà al Consell Executiu i l'objectiu, reforçar la seguretat de la ciutadania a mitjà i llarg termini davant de fenòmens meteorològics com els de l'última setmana.
Actualització dels protocols de protecció civil, garantir que tots els municipis de Catalunya tenen vigent i actualitzat els plans de protecció civil, revisió i presa de decisions sobre aquelles activitats que estiguin en unes condicions no adequades per ocupar un sòl inundable i paquet d'ajuts a les persones i als territoris que així ho necessitin.
Doncs sobre aquestes ajudes, diu que aniran destinades sobretot a Terres de l'Ebre i Baix Llobregat, mentre que pel que fa a la revisió de les activitats en zones potencialment inundables, Illa ha afirmat que s'hauran de prendre mesures complicades. Tot plegat, deures que ha posat sobretot a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i a la de Territori, Sílvia Paneque.
Molt bé. Sobre l'estira i arronsa que hi està havent entre administracions, per qui tenia més responsabilitat o menys, si s'han fet bé les coses o no, que en parlarem més endavant. No sé si ja n'ha dit alguna cosa.
Ja ha passat molt de puntetes, diu que no és moment d'abordar aquest debat i ha defensat que Catalunya estarà al costat del País Valencià fins al final.
Toca ajudar-nos, no culpar-nos. Jo demano, reivindico i intento practicar una cultura de la col·laboració i, per tant, no entrarem cap tipus de confrontació amb ningú.
He preguntat sobre els atacs a Paiporta contra Pedro Sánchez, Carlos Mazón i la família reial. Illa s'ha limitat a condemnar qualsevol episodi de violència. Ja per acabar, Manel, i en xifres, el 112 ha rebut gairebé 2.800 trucades relacionades amb l'alerta Inuncat, la majoria des de la demarcació de Barcelona, i els bombers han fet gairebé 900 actuacions.
Molt bé, tot això per una Dana que ha provocat avui afectacions en els desplaçaments per tren i avió. La xarxa de Rodalies ha estat més de 7 hores totalment aturada. Al migdia s'ha reprès el servei d'alta velocitat i cap a les 5 de la tarda s'han anat restablint les línies de Rodalies de mica en mica. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora, quin és l'estat de la xarxa ferroviària catalana?
Doncs mira, ja funcionen els serveis de Rodalies, però no els trens de mitjana distància. A la tarda només ha circulat un avant express de Barcelona a Tortosa. Els tècnics ja han explorat les vies per saber si eren totalment segures, però Renfe encara no pot garantir que el servei arrenqui demà al matí al 100% i assegura que aniran informant des de primera hora de l'estat de la xarxa. Aquesta aturada total de Rodalies ha tingut conseqüències en altres mitjans de transport. De retruc, els autobusos interurbans han anat més plens del que és habitual, sobretot en hora punta. I aquesta és la queixa que ens feia arribar un usuari que anava cap a Granollers.
Cua és tremenda, els mateixos busos que dies normals i la gent no hi cap.
Des de primera hora del matí que veiem imatges també de l'aeroport del Prat, amb molts bassals a dintre, molta aigua acumulada. No sé si ara podem parlar ja de normalitat a l'aeroport, Carme.
Doncs mira, podríem dir que ha recuperat l'operativa, però no podem parlar de normalitat perquè alguns avions que surten o arriben al Prat arrosseguen retards. Estem parlant d'entre 7 i 10 hores. Per tant, normalitat no seria la paraula. La situació més greu s'ha donat, com deies, al matí. S'han acumulat 150 litres per metre quadrat en 4 hores. La Dana ha inundat les pistes, part de la Terminal 1, aparcaments, i ha obligat a suspendre 153 vols. Hi ha hagut cues llarguíssimes a les taquilles de reclamacions. Han coincidit dues circumstàncies. D'una banda, s'ha espatllat un sistema d'ajuda a l'aterratge, que és molt útil en casos de poca visibilitat, per tant, s'han espatllat les maniobres i hi ha hagut algun aterratge frustrat. I també s'ha hagut d'activar el rate zero, que impedeix que cap avió en destinació a Barcelona s'enlairi de qualsevol aeroport. I això explica una mica els retards que siguin tan importants. Per acabar, és molt important que com a usuaris consulteu la vostra companyia si heu d'agafar un vol i els canals de Rodalies i TMB Info per programar els vostres desplaçaments en tren o metro.
Molt bé, Carme, moltes gràcies aquests dies que ens han anat acompanyant el so del vent, de la pluja i també aquest altre més insistent.
Sota 8 o així...
És el so de les alertes que han anat rebent els veïns i les veïnes de diferents comarques durant el matí mentre les tempestes recorrien la costa de Barcelona des del Garraf fins al Maresme, passant pel Vallès, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Justament aquesta ha estat la comarca més afectada pels aiguats, si bé no s'han de lamentar, per sort, danys personals, Marc Teixidor.
Sí, Martorell, Castelldefels, Gavà són algunes de les poblacions que han vist com aquest matí una cortina d'aigua els queia a sobre en poca estona. A Martorell, el polígon industrial s'ha inundat i ha deixat els cotxes estacionats flotant. A més, s'han tallat els accessos als passos que creuen el riu Anoia a la ciutat. Alguns dels veïns ho explicaven així.
7-8 o així, 7-8 i mitja, ha començat a ploure d'una manera escandalosa i s'ha omplert tot el polígon d'aigua.
Però nunca ha pasado eso. Otra vez se ha bajado agua y ha llegado hasta las puertas de los huertos.
A Castelldefels i Gavà, a primera hora, els carrers s'havien convertit en autèntiques piscines. Alguns comerços han hagut de treure aigua dels locals. I a la carretera C32, l'aigua ha enxampat alguns vehicles circulant i ha atrapat alguns conductors que han hagut de rescatar els equips d'emergència.
Aquests s'hauran trobat en aquesta situació perquè plovia tant que no es veia res absolutament, no es veia...
Al Maresme no s'han registrat incidències importants perquè s'ha actuat amb rapidesa abans de les pluges, igual que els Vallès. I el Garraf avui ja recuperava la normalitat després de les tempestes de la matinada.
I a les Terres de l'Ebre continuen pendents de possibles episodis de precipitació, tot i que l'alerta es rebaixa. Es continua, això sí, monitoritzant els barrancs. Al Camp de Tarragona, l'aigua ha provocat afectacions aquesta matinada, sobretot a la urbanització tarragonina de la Mora. Ens ho explica des de Flix la Júlia Albacar.
A l'Ebre molt pendents encara del cel i també de les possibles sortides dels barrancs, com explica Miquel Àngel García, cap dels agents rurals del territori.
El que hi ha és això, una acumulació d'aigua en capçalera, que llavors baixa de cop i llavors pues, talla el que són camins, carreteretes, etc., que hi ha per tota la plana. I és un lloc on pot haver algun tipus de conflicte.
La jornada d'avui ha tingut poques incidències, però les restriccions de mobilitat i la incertesa han fet que moltes persones que s'havien de desplaçar al territori optessin per quedar-se a casa. És el cas del Dani, que havia d'anar a la Ribera d'Ebre.
Tot i que han aixecat les restriccions, pues, he decidit quedar aquí perquè al final pues, crea molta incertesa. L'estat de les carreteres, o no saber com està tot.
Al Camp de Tarragona, les afectacions més significatives s'han registrat a la urbanització de la Mora, al nord de Tarragona, on les cases més properes al canal han quedat parcialment inundades. L'aigua ha obligat a desallotjar 4 persones de forma preventiva i també ha arrossegat diversos bungalows del càmping Torre de la Mora, que està tancat.
Falten 2 minuts i mig perquè sigui 11:15 de la nit. Avui han sonat les alertes d'emergència de Protecció Civil. Ara les sentíem a gairebé totes les comarques de la costa catalana, des del Montsià fins a la Selva i també les de l'interior, de l'Ebre i el Camp de Tarragona o el Vallès. Ha estat la primera vegada, segurament, que les alertes sonaven d'una manera tan generalitzada i sobretot a les comarques més poblades del país com les de l'àrea metropolitana. Per això volem parlar ara amb la senyora Imma Soler, que és subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències. Senyora Soler, bona nit.
Hola, molt bona nit.
D'entrada, quina valoració es fa des de Protecció Civil? No sé si en general podem dir que les indicacions han estat útils i que la població les ha seguit.
Sí, nosaltres entenem que avui, amb aquesta situació que teníem, d'aquesta necessitat de fer aquests avisos, donat que teníem aquesta situació que ens havia anat canviant, la previsió que teníem, que quedés més concentrat tot cap a la zona més de Terres de l'Ebre i de Tarragona, entre Montsià i Tarragonès, el que hem vist ha sigut que aquesta dada, al anar-se desfent, al anar-se movent, s'ha anat com una mica desintegrant i ha anat fent aquest comarc, aquest arc de precipitacions que ha anat pujant des de la matinada, des del nord, des del sud cap al nord, I per això aquesta previsió que no teníem de que afectés en aquestes comarques, doncs l'hem anat veient a molt poc temps, a molt curt termini. Llavors, la manera que ens ha semblat més oportuna d'avisar la població quan hem anat veient aquesta evolució que feia aquesta dana, que les pluges aquestes intenses les estava fent a la costa central i anava pujant, ja comentem, de sud cap a nord, doncs ha sigut fer-ho a través d'aquests avisos als telèfons mòbils perquè la població conegués el que estava succeint i que pogués, evidentment, doncs, prendre mesures amb relació a la situació que hi havia. Intentar evitar estar a l'exterior, no fer mobilitat mobilitat, no limitar les la mobilitat i vigilar molt, sobretot amb les zones inundables.
Segurament que sobre això la població també n'haurem d'anar aprenent de mica en mica, perquè entenc que aquest serà un escenari que cada vegada viurem amb més freqüència, però m'agradaria que ens ajudés als nostres oients també a entendre bé aquestes alarmes. Per exemple, imaginem que estem anant cap a la feina, som al cotxe, rebem aquest avís pel mòbil, sentim el so, no el llegim perquè estem conduint, o el llegim quan puguem. Què hem de fer en aquest moment? És a dir, seguim arribant, per exemple, a la feina, o girem, anem cap a casa, depenent d'on ens trobem, què ens diria?
Jo crec que depenent d'on ens trobem, depenent de les circumstàncies que veiem, que és el que sempre demanem, aquest coneixement del risc i aquest coneixement de les mesures d'autoprotecció cap a un mateix. Jo crec que quan rebem aquesta alerta, que ens estan avisant que en el nostre entorn hi ha pluges torrencials i d'aquest tipus de situació, que es demana que les persones es guareixin en algun punt, que no estiguin a l'exterior i que limitin els desplaçaments, el que hem de veure és quina situació tenim. Si tenim una situació que en aquell mateix moment ja tenim una afectació i estem conduint a lo millor i per la carretera que passem, doncs no comencem a veure que l'aigua s'està enclotant, que comença a haver-hi aigua, el que hauríem de fer és anar allà en aquell mateix moment buscar algun lloc proper per resguarir-nos, Que veiem que és un avís que encara en el lloc on estem encara no està plovent i veiem que podem acabar d'arribar al nostre destí i entrar en un edifici que puguem estar a resguard, doncs perfecte. Vull dir, una mica hem de plantejar-nos què és el que es busca. El que es busca amb aquesta alerta és avisar la gent de que hi ha un risc que si estem a l'exterior podem tenir complicacions, ens pot fer mal, i el que hem de buscar és estar a xopluc, estar en algun lloc que puguem estar defensar-nos davant d'aquest risc exterior. I per això és el que demanem a tothom. Nosaltres podem fer aquest avís, podem fer la indicació, i després la gent el que té que fer és aplicar aquestes mesures d'autoprotecció.
La qüestió que més dubte segurament ha generat avui era per aquells pares i mares que tenien algun nen a l'escola, reben aquest missatge al mòbil i la pregunta automàtica és: vaig a buscar el nen o la nena o no?
No, pensem per un moment, Nosaltres estem enviant aquest avís perquè el risc aquest s'està produint a l'exterior i estem demanant a la gent que no estiguin a fora, que no estiguin movent-se. Per què? Perquè poden ploure, pot haver-hi una intensitat de pluja, perquè poden haver-hi riuades, perquè podem trobar aquest problema, no? Si nosaltres el que fem és nosaltres mateixos exposar-nos a l'exterior, anar a l'escola, agafar els nens i posar-los a l'exterior també, el que estem és posant-nos tots en risc. Llavors, les escoles ja coneixen quin és el procediment, ja saben tenir cura de les criatures. Esperem-nos, mirem aviam quina és la situació. Les escoles estan preparades per tenir cura dels nens. Si no hi ha cap indicació contrària, doncs els nens queden a l'escola i els adults, doncs, quan hagi passat el moment aquest de pluges, d'aquesta situació de risc en l'exterior, després ja serà el moment d'anar a buscar els nens a l'escola.
I finalment, perquè aquests dies ens han impactat molt les imatges de com l'aigua, la força de l'aigua ha arrossegat cotxes i cotxes i cotxes, si està algú dintre d'un vehicle, si és a dins d'un vehicle, què li recomanem? Que surti tan aviat com pugui, que aparqui, o que intenti arribar a la feina o a casa amb el cotxe? Què els diria?
Si estem a dintre d'un vehicle i estem amb trànsit, el que tenim que fer és veure quina situació tenim. Per exemple, si el problema que tenim és la visibilitat, que no hi veiem perquè la intensitat de la pluja és molt elevada, el que tenim que fer és detindre el vehicle en algun lloc amb seguretat, deixar les llums posades perquè se'ns vegi i esperar-nos que passi aquest ruixat. Val? Per què? Perquè el problema és la visibilitat per conduir. Si el problema és que s'estan enclotant els carrers, que estan havent-hi ja acumulacions d'aigua, que el que veiem és que el nostre cotxe està surant i està sent arrossegat per l'aigua, el millor que podem fer és intentar sortir del vehicle i intentar arribar a algun lloc segur. Dintre del vehicle, quan el vehicle és arrossegat amb molta força per l'aigua, és molt difícil que no tinguem un accident amb conseqüències greus. Per tant, hem de valorar això. què tenim que fer perquè això no ens passi, ja siguem encara més preventius. Si veiem que hem d'entrar amb el nostre vehicle en algun lloc on hi ha molta aigua, on veiem que hi ha alguna zona inundada, hi ha alguna zona on hi ha una mica d'aigua que comença a córrer, no hi entrem. Recordem sempre que amb molt poca aigua, que amb un pam d'aigua, els vehicles ja poden surar. Són caixes que la mateixa aigua els aixeca i els fa surar, i llavors els arrossega. No ens pensem que perquè el cotxe pesa molt, l'aigua no l'arrossegarà. L'aigua té molta força i amb molt poca quantitat d'aigua que vagi corrent ja pot fer-lo surar. Per tant, no hi entrem mai. I en cas de que l'aigua ens arrossegui, el que hem d'intentar és sortir del vehicle.
Haurem d'arribar al dia, com ja passa als Estats Units amb els huracans, que quan arribi una dana ja estigui tothom a casa amb els aliments, amb tot el que faci falta per passar 2 o 3 dies i que el temporal ens arribi amb tothom ja a casa?
Haurem d'arribar amb això, està clar. Hem de saber quins són els riscos que podem tenir i com ens podem autoprotegir. Nosaltres ja recordem sempre a tothom que tothom hauria de mirar de tenir algun elements a casa per poder aguantar una situació que necessitis. Llanternes, ràdios, per exemple, de piles per poder escoltar la informació si se'ns en va la llum. Per exemple, tenir carregadors, tenir menjar, tenir aigua, tenir medicaments, tenir els medicaments que hem d'utilitzar, evidentment, tenir la documentació, tot això que nosaltres anomenem com la maleta de seguretat, tot això ho hauríem de tenir a punt per tenir-ho si ho necessitem a casa i fins i tot per poder-nos-ho emportar en cas de que ens evacuïn, de que ens portin a algun altre punt. Hi ha molts mecanismes de prevenció i de protecció per a les persones i si coneixem els riscos i ens poden avisar i podem saber què és el que tenim que fer per posar-nos en una posició de seguretat, quan més ho coneguem, més resiliència, més capacitat tindrem d'afrontar els riscos. I això és el que nosaltres busquem explicant-ho i fent-ho entendre, perquè tothom ho conegui i ho pugui posar en pràctica si, per desgràcia, es cau la necessitat de fer-ho.
Doncs, senyora Imma Soler, li agraïm moltíssim que hagi estat en directe avui al Catalunya Nit i ens quedem també amb aquesta part de piles carregades i ràdio, perquè si una cosa podem fer és informar la gent de la millor manera que puguem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies i evidentment que ho feu, vull dir que sempre comptem amb vosaltres perquè sabem que aquesta difusió és molt important, la que feu per nosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Vuit minuts per arribar a 11:15. El general en cap de l'unitat militar d'emergències, Javier Marcos, respon a Carlos Mazón que els seus militars estaven preparats per actuar des del primer moment, però que havien d'esperar l'autorització de la Generalitat Valenciana. Abans, el president valencià s'havia desentès de la responsabilitat de la falta de mitjans durant les primeres hores de l'emergència per la dana i havia assenyalat l'exèrcit. Anem cap a Madrid. Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Marcos ha explicat que l'exèrcit es va posar al servei de la Comunitat Valenciana des del primer dia.
Exacte, i que abans de l'arribada els seus militars ja estaven preparats per intervenir, però que havien d'esperar la llum verda d'Amazon.
La UME, la Unión Militar de Emergencias, es soberana para moverse por todo el territorio nacional. Tiene esa atribución, pero nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma. Yo puedo tener 1,000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza.
Marcos ha assegurat que quan van rebre l'autorització en poques hores van arribar a la zona d'Utiel i Requena i l'endemà van arribar més efectius fins a tenir presència a tots els municipis. D'aquesta manera responia el president de la Generalitat Valenciana que en una intervenció a la cadena COPE ha assegurat que havia demanat la presència de l'exèrcit hores abans del desastre i que a partir d'aquí ell ja no era responsable del seu desplegament.
Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, llama a Torrejón y se incorporan. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1,000?
D'altra banda, el partit Justitia Europa ha presentat la primera querella contra Amazon per la gestió de la crisi de la dana. A l'escrit de la querella, el denunciant apunta possibles delictes de prevaricació, omissió del deure de socors i homicidi per imprudència greu.
Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a demanar al govern de Sánchez la declaració d'emergència nacional. Ho ha fet en una compareixença sense preguntes unes hores abans que Félix Bolaños es reunís amb tots els portaveus parlamentaris tret de Vox. A la trobada els populars no han demanat formalment al govern espanyol que agafi el comandament de la crisi provocada per la Dana al País Valencià. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Per a Núñez Feijóo, la declaració d'emergència estatal és del tot imprescindible per pal·liar la situació de crisi que viuen els territoris afectats per la Dana i, per tant, un cop més li ha exigit a Sánchez que faci aquest pas.
Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es? Y sigo creyendo que ante un desastre de esta naturaleza no se espera, se actúa con todo lo que uno puede aportar.
Una petició que la reunió d'aquesta tarda amb el ministre Félix Bolaños els populars no han posat sobre la taula i el titular de Justícia ha preferit evitar la polèmica.
En absoluto voy a entrar en ninguna declaración que se salga de esta voluntad que el gobierno muestra hoy reuniéndose con los grupos parlamentarios. La ciudadanía pide unidad, pide que las fuerzas políticas que nos ocupemos de la tragedia y es lo que estamos haciendo desde el gobierno de España.
Perquè la declaració d'emergència estatal implicaria retirar el comandament de la situació a Carlos Mazón i deixar-ho en mans del ministre Grande Marlaska. Però lluny de fer un pas al costat, el president valencià ha posat xifra a l'ajuda que reclama del govern espanyol.
De un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la Dana.
I els aldarulls contra els monarques espanyols, Pedro Sánchez i Carlos Mazón, a Paiporta, ja tenen resposta judicial. Un jutjat de Torrent ha obert diligències per tres delictes: atemptat contra l'autoritat, desordres públics i danys.
Des de Brussel·les passen de puntetes sobre una possible mala gestió i eviten les crítiques. La Comissió Europea, que ha reiterat la seva disposició a ajudar la zona afectada, es mostra, això sí, comprensiva amb la indignació de la gent davant una situació tan extrema. Eric Mamer n'és el portaveu.
No ens correspon a nosaltres comentar sobre com les autoritats espanyoles estan gestionant la situació. Hi ha molta gent que està en una situació molt difícil i estressant i, per tant, és normal que expressin els seus sentiments. Entenem la profunditat del dolor i de la ira que senten.
Un dels efectes de la Dana són les conseqüències laborals, tant per la continuïtat de les empreses com pel manteniment dels llocs de treball. Per això el govern espanyol, juntament amb la Conselleria d'Ocupació, Sindicats i Patronal del País Valencià, han elaborat un escut laboral, segons la seva terminologia, per ajudar tots els afectats.
L'ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha destacat que tindrà efectes des que va passar la catàstrofe el 29 d'octubre.
Un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la comunidad valenciana. Es decir, para salvar todo el tejido productivo valenciano, el directo y el indirecto, todas las empresas, y para salvar todos los puestos de trabajo afectados y, por supuesto, a todas las personas autónomas.
Entre altres mesures, aquest escut preveu expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major sense període de carència i amb el manteniment dels llocs de treball garantit. També preveu permisos retribuïts per als treballadors que no hagin pogut anar a la feina a causa de la Dana o un pla similar al que es va aplicar durant la pandèmia per conciliar la vida familiar i laboral. Hi ha també un apartat de mesures específiques per als autònoms i les treballadores de la llar.
Moltes gràcies a Rosa Pujol. Haurem d'estar pendents de si tot això es compleix i hem d'afegir un parell de mesures més per intentar ajudar els afectats. Rafael de Ribot.
Doncs sí, per un costat, Manel, el sector bancari ofereix als damnificats per la Dana una moratòria de 3 mesos, moratòria de 3 mesos, en el pagament de les hipoteques. Les tres principals patronals de la banca s'han posat d'acord per acordar mesures per alleugerir la càrrega financera de les famílies, però també de les micropimes i dels autònoms, que també es podran acollir aquesta moratòria en el cas que tinguin contractats préstecs bancaris. D'altra banda, Hisenda ha suspès el cobrament del segon tram de l'IRPF dels afectats de la Dana al País Valencià. La mesura està previst que l'aprovi demà mateix el Consell de Ministres i afectarà uns 200.000 contribuents, els quals la declaració del 2023 els va sortir a pagar i van fraccionar el pagament, el segon dels quals s'havia d'efectuar demà mateix. L'agència tributària ja ha contactat amb les entitats bancàries perquè no passin aquest càrrec i en el cas que es cobri, això és important, es farà una devolució immediata.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A punt a punt d'arribar a 2:15 de la nit, els equips de rescat continuen amb les tasques de recerca de desapareguts al País Valencià després de la Dana. Segons l'últim balanç del 112, que s'ha fet públic fa pocs minuts, el nombre de víctimes mortals és de 211. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana assegura que d'aquestes se n'han identificat 111, Maria Costa.
Sí, però la unitat militar d'emergències, l'UME, es prepara per un escenari pitjor, ho assegurava el cap de la unitat, Javier Marcos, aquesta tarda.
Inicialmente había una morgue aproximadamente para 100 fallecidos, pero rápidamente se vio que no era suficiente. No quiero ser desagradable en mi exposición en cuanto a lo que voy a contar, pero hemos previsto una morgue que hoy tiene capacidad para 400 fallecidos.
La policia ha localitzat almenys 3 cossos a les platges de València durant les tasques de recerca. Mentrestant, la Policia Nacional continua inspeccionant l'aparcament del centre comercial Bonaire, el DAIA. Els agents, amb l'ajuda de drons, també la UME i els bombers, encara no hi han localitzat, per sort, cap víctima mortal. Mentrestant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha donat per tancada aquesta crisi meteorològica causada per la Dana. No hi ha cap alerta a hores d'ara vigent al País Valencià i també s'ha desactivat l'alerta groga per pluges i tempestes a Castelló.
Molt bé, Maria, doncs ara anem cap a una zona que coneixes bé, cap a Paiporta, perquè allà veïns, voluntaris i serveis d'emergència continuen treballant a contrarrellotge per intentar normalitzar la situació. La feina per netejar carrers i retirar tot el que l'aigua va arrasar és encara immensa. Alguns veïns que tenien negocis, ara ja inexistents, ja han començat a fer algunes gestions. Allà hi tenim les enviades especials Matilde Seoane i Sara Cañete. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Doncs avui hem anat a Paiporta, on els veïns són conscients que estan molt lluny de recuperar la normalitat, però alguns, com en Lucas, que ens explicava que té una administració de loteria, picava la porta del seu gestor perquè li digués per on començar.
O sigui, jo només volia preguntar-los, doncs, un tema de paperassa, de com fer, amb els empleats, amb les nòmines, amb tot.
Durant el dia, els carrers del municipi són un formiguer de gent, però no hi veiem nens. La Merche és professora de l'escola Lluís Vives. Ens explicava que en aquest centre educatiu, que ara és un punt d'avituallament, fins fa una setmana hi havia 500 alumnes, però que tothom qui ha pogut ha tret els nens de la ciutat.
Mucha gente que ha tenido posibilidad los ha mandado fuera. La única manera es yéndote andando a otros pueblos para que los recojan en otros pueblos porque aquí no podían acceder a recogerlos. No hay parques, no hay ninguna zona donde puedan salir. Entonces, pues es casa y ver el desastre de calle que hay.
I enmig de tanta desolació hi ha petits gestos quotidians que ajuden a portar-ho tot una mica millor. Això ens explicava la Glòria.
Han dado el agua hoy, hemos puesto una lavadora, hemos limpiado un pelín la casa que estaba entrebarrada.
També ens deien que avui l'Ajuntament ha habilitat un servei d'autobús que va de València a Paiporta de manera ininterrompuda des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit.
Doncs a les tasques de neteja s'hi sumen les de treure aigua d'aparcaments, gratges i soterranis, i els tècnics de l'Ajuntament treballen per tornar l'enllumenat al carrer. A Paiporta també hi ha la Núria Paraire. Núria, bona nit. Com treballen els serveis d'emergència i tècnics?
Bona nit, Manel. Doncs sí, tot i que s'ha anat amuntegant el fang i la brossa i els mobles als laterals per permetre el pas de vehicles, Paiporta encara és de color marró. El fang persisteix. Els bombers i la UME se centren a buidar baixos i garatges d'aigua seguint un ordre de prioritats. I on no arriben ells, algunes empreses especialitzades acudeixen a la crida de les comunitats de veïns. Un dels tècnics de l'empresa ens explica com s'aprofita l'aigua que es treu.
Ya se está utilizando esa agua que se está recirculando de los garajes
com podràs observar, ja s'estan limpiant les calles.
També ens ha explicat que els serveis de neteja s'organitzen per zones i que alguns d'aquests serveis provenen d'altres municipis, però estan desbordats. I entre els voluntaris també hi ha policies voluntaris. Hem conegut el Vicent, ve de Dénia, Alacant. Quan té torn lliure al seu municipi, ve fins aquí després de fer més d'una hora de viatge.
Tots són torns voluntaris i estem fora de servici. Si estem treballant, que tenim entorn de treball, no m'ho apuntem perquè és voluntari.
I també hem conegut un dels enginyers tècnics de l'Ajuntament, en Dani. És l'encarregat de fer tornar la llum als carrers i ens explica la dificultat que això comporta.
A l'haver moltes columnes d'enllumenat tombades, tots aquests cables que hi ha per carrers que tenen tensió i no podem donar servei, per això, perquè és un perill perquè la gent es electrocuti i per això estem tardant en recuperar aquest servei.
I una voluntària esperava en una llarga cua l'autobús per tornar cap a València. A la seva feina li permeten que passi hores traient fang.
En el trabajo nos han medio liberado para poder venir a echar una mano porque tenemos media plantilla afectada. Entonces estamos de 40 personas, unas 15 solo trabajando.
Quan ets aquí, sobta el fet que et trobes en un lloc engullit per un gran desastre on ha mort molta gent, però alhora és un bullici de gent amunt i avall, de militars, veïns, voluntaris. De fet, està ple de vida enmig de la catàstrofe.
Doncs és una bona contradicció aquesta fotografia que ens descriu ara la Núria Pereira. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap als Estats Units. Últimes hores de la campanya electoral abans que demà tothom estigui cridat a votar.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
i uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem impactat, que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols ser líder, un equip que vols ser el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, put life away in a fake empire.
Està a punt d'acabar la campanya de les eleccions presidencials més disputades de la història als Estats Units i segurament una de les més insòlites, amb un expresident, Donald Trump, que es presenta després d'haver perdut les eleccions anteriors, cosa que no passava des del segle XIX i que ha sobreviscut a un atemptat en plena campanya i una temptativa d'una altra. I amb una vicepresidenta, Kamala Harris, que ha substituït a mitja campanya el president Joe Biden, que inicialment es presentava a la reelecció, però que va acabar abandonant la cursa per les pressions del partit després d'un desastrós debat electoral amb Trump al juny. Pendent avui de Donald Trump tenim el Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
I pendent de Kamala Harris, sobretot, tenim a la Cèlia Cernadas. Bona nit, Cèlia.
Bona nit, Manel.
A veure, els sondejos donen un empat tècnic entre Trump i Harris, poques hores abans que s'obrin els col·legis electorals per votar presencialment, i el resultat el decidiran molt probablement set estats clau on les coses estan frec a frec. Francesc, Trump avui té una marató de mítings a tres estats, Carolina del Nord, Pennsilvània, Michigan. On ets ara i com van les coses per a Trump?
Mira, ara mateix soc a Raleigh, a Carolina del Nord, un d'aquests estats clau, on aquest matí, tarda vostra, Trump ha iniciat aquesta marató d'actes. Ho ha fet al pavelló de la Universitat Estatal, que no era ple. Trump ha sortit tard, com és de costum, i ha fet fins i tot saltar alguns dels oradors previstos perquè, si no, Déu, l'agenda se li desquadrava, ho ha admès també ell davant del públic. Ara el tenim a Pennsilvània, on fa dos actes més, i espera't, perquè abans de tancar la jornada, ja molt de matinada vostra, farà la cloent de Grand Rapids, a Michigan. Així ho va fer el 2016, així ho va fer el 2020 i així ho farà el 2024. És supersticiós. Hem escoltat el Trump de sempre, una mica enregullat, fins i tot et diria que cansat, més taronja que mai, la cara molt pintada, atacant a Harris, assegurant que el govern s'inventa les bones xifres econòmiques, i avui el missatge més dur ha estat contra la demòcrata Nancy Pelosi.
This was crazy, Nancy. She's such a bad one.
Nancy Pelosi és una dona dolenta. Ja està fent plans per destituir-me. És una dona dolenta i malalta. Està boja com una xinxa. És una boja. Recordeu que va estripar aquells papers darrere meu? Podria haver anat a la presó per això. No es pot fer. Nancy Pelosi és una vergonya.
Nancy Pelosi is a disgrace.
El públic assistent a aquest míting ha rigut totes les gràcies a Trump, gairebé com si es prenguessin el discurs, que és un discurs polític, com un monòleg, com una actuació. Els últims 10 dies de campanya, Trump ha endurit el to, el missatge és més fosc i sembla buscar mobilitzar més el sector ultra que no pas els moderats indecisos. Les enquestes indiquen que la cosa està ajustadíssima, sí, però les vibracions, i això no es pot mesurar, indiquen que Harris potser no ho té tan complicat com podria semblar amb una lectura ràpida de les enquestes.
Déu-n'hi-do, les campanyes que haurien de servir per fer propostes positives per a la població, i veig el to que van adquirint, i Déu-n'hi-do, Trump ha revifat, de fet, fins i tot el fantasma del frau electoral hores abans del dia de les eleccions, que demà recordem que ja es vota. No sé si això vol dir que prepara el terreny per si de cas, com va fer fa 4 anys, si és part de la tàctica, nerviosisme, com ho veus tu, Francesc?
És una preparació del terreny en tota regla, sense posar exemples concrets, no parla de casos concrets, parla de coses que ha vist a xarxes, fa alguna referència a algun vídeo sense concretar. Trump assegura, en general, que els demòcrates ja estan fent trampes i ho focalitza, per exemple, en Pennsilvània, un d'aquests llocs on sembla que anirà tot molt ajustat. Però, a més, posa molt èmfasi en assegurar que les enquestes li són molt favorables. Aquest cap de setmana, per exemple, davant de dues enquestes dolentes per ell, la campanya de Trump ha emès llarguíssims comunicats desprestigiant i desacreditant aquestes enquestes. I això s'hi suma el rei de les notícies falses, o com a mínim poc verificades, que és Elon Musk. S'ha dedicat les últimes setmanes a agafar dades sense context que, segons ell, pronostiquen victòries clares dels republicans. Unes dades que qualsevol expert li ha pogut desmuntar per advertir que no volen dir res per si soles, que sense context aquestes dades no indiquen el que Musk assegura que indiquen. Però aquesta retòrica de victòria clara sí que és present en el món republicà, en el món més trumpista, i, per tant, si hi ha un resultat ajustat a les eleccions i se'ls ha explicat per activa i per passiva que anaven tant per davant, serà més factible que algú que els digui que els han robat se'ls puguin creure. Per tant, diguem-ne que la tàctica de anem molt per davant i estan fent trampes van de la maneta. Per cert, ara que et parlo d'Elon Musk, i per tancar, avui ha hagut de declarar a Pennsilvània precisament en aquest judici obert pel sorteig $1 milió. Recordes que va fer aquest sorteig per animar la gent a registrar-se, cosa que en principi és il·legal? Doncs atenció al que ha declarat el seu advocat per evitar una condemna. Assegura que el sorteig no era un sorteig, que en realitat és un salari i que es dona a les persones guanyadores que ells consideren que millor poden fer la feina de portaveu de campanya d'Elon Musk. I que el sorteig anunciat per Musk no era un sorteig perquè prèviament es triaven aquestes persones guanyadores. És a dir, que potser no és delicte, però que el sorteig que va anunciar Musk estava arreglat.
Doncs a veure si aquestes explicacions li serveixen al jutge. I sí, sí, aquesta tàctica de Trump és curiosa també perquè si guanya el sistema va bé i si no guanya hi ha frau. A veure com ho tenim a l'altra banda.
La banca sempre guanya.
Exacte, sí, sí. A veure com ho tenim a l'altra banda, perquè a Washington hi tenim la Cèlia Cernades, pendents dels moviments i de les paraules de Kamala Harris. Cèlia, tu també estàs seguint una marató de mítings, de Kamala Harris.
Doncs sí, és que
A veure, totes les campanyes són així, és obvi, no? Les últimes hores, doncs, tothom fa meetings aquí i allà, com una baldufa, pugen, baixen, canvien d'estat cada minut, cada hora, no? És una cosa, és una marató impressionant, però després de tantes eleccions presidencials que hem anat seguint, mai el contrast, crec jo, havia estat tan aclaparador entre els dos candidats. I m'explico. En aquest cas, Kamala Harris, el que està fent, també una mica com Trump, és concentrar els seus esforços finals, doncs, als estats que decidiran la seva victòria o derrota. És aquest, els coneguts com a swing states, els estats frontissa, aquests que van canviant de color en funció de les eleccions. Ella s'ha concentrat, sobretot, als estats de Wisconsin, Michigan i avui Pennsylvania, on aquesta matinada tanca campanya amb un míting a Filadèlfia on hi anirà Lady Gaga o Katy Perry o altres cantants famosos. Aquests estats són els estats de l'anomenat mur blau. Són estats extremadament polaritzats, amb molta classe treballadora, que històricament era votant demòcrata i que, com sabem, amb els anys, des que Trump va rompre en política, hi ha una part d'aquesta classe treballadora de les fàbriques que ha desviat el seu vot cap als republicans. Doncs bé, Kamala Harris vol recuperar, vol aquest vot treballador, el vot dels sindicats, i per tant ho està fent a Michigan i ho està fent avui a Filadèlfia, a Pennsylvania. Ara és a Allentown, en aquest estat, on ha començat el míting proclamat que els Estats Units estan preparats per a un nou capítol. De fet, Kamala Harris està mantenint fins al final el seu tarannà optimista, que busca distanciar-se d'aquesta acritud que explicava el francès que destina Donald Trump als mítings. La sentim.
Afrontem una de les eleccions més transcendentals de la nostra història i l'onada ens va a favor. La podeu sentir?
Alguns senyals somriu en Kamala Harris en aquesta recta final, en aquestes últimes hores. Per exemple, una enquesta molt recent que es va publicar d'Iowa, un estat del Midwest molt tradicional, on Trump sempre guanya amb soltura, doncs bé, ella anava per davant. Per tant, hi ha senyals, com deia el francès també, que Harris està guanyant terreny en llocs on no se li suposava, no? De fet, els anuncis d'última hora dels republicans l'estan presentant com una continuista, és l'argument que els queda, no?, de continuista de Joe Biden, que portarà més inflació, que portarà més migració irregular, però Kamala Harris sembla immune a aquests atacs. De fet, el seu aspecte avui a Allentown és impecable, malgrat la marató de meetings. Ella continua amb el seu to calmat, el seu somriure resplendent i la seva visió d'uns Estats Units que han superat la divisió i la por, plantejant ella és la democràcia versus la dictadura que pot semblar Donald Trump o que pot portar Donald Trump. I finalment un altre tema important també, i és que davant les erràtiques acusacions de Trump sobre si hi haurà frau o no hi haurà frau, Kamala Harris insisteix que el sistema està preparat per garantir unes eleccions justes.
Molt bé. Quines creus que seran les bosses de vot més fidels i quines pot guanyar o perdre, que és el que s'està dient per aquí?
Doncs mira, els afroamericans sempre, ja fa molts cicles electorals, que són els votants demòcrates més fidels, sobretot les dones, que de fet s'han mobilitzat arreu dels Estats Units amb multitud de grups de pressió, germandats universitàries, germandats a diverses ciutats, sempre moltes liderades per la presentadora Oprah Winfrey, que s'ha situat al capdavant d'aquests grups de dones. I mira, ara vull que ens traslladem un momentet a Detroit, Michigan, sí, on vaig tornar ahir la nit. És una de les capitals negres dels Estats Units i parlàvem amb el Brad, de 30 anys, afroamericà, que ballava amb aquesta música de Michael Jackson al carrer, i que està molt excitat perquè, i per tant ha votat anticipadament per Kamala Harris. També el podem sentir.
Té molt significat per als afroamericans. En la història del nostre país, de 47 presidents, només n'hem tingut dos d'afroamericans. Bé, un. Ella seria la segona. Per mi implica molta història i orgull en termes de representació de la comunitat negra.
Però què passarà amb els nois joves negres? Hi ha un estudi recent del New York Times que alertava que estan començant a votar Donald Trump, perquè els preocupa més no poder-se comprar una casa que tota la història de la lluita per la igualtat racial o dels drets civils dels seus pares i avis. Sentim ara Quintara, és una jove afroamericana, aquest cop del centre d'Atlanta, on també vaig ser fa uns dies, que és una altra ciutat black dels Estats Units, a Geòrgia. Ella, en aquest cas, està molt desencantada amb la política, amb els demòcrates, i confia poc en la carta Kamala Harris.
Malgrat que és increïble veure algú que s'assembla a mi en aquesta posició i aquest nivell de poder, crec que ella és part d'un sistema. Intentarà fer canvis i tant de bo els faci, però crec que el que nosaltres, el poble, volem no passarà dins el sistema polític, sinó en els nostres cors.
Joe Biden va aconseguir el suport de més del 90% dels afroamericans i Kamala Harris, segons les enquestes, està al voltant del 75%. Per tant, és una pèrdua de vot entre aquest col·lectiu que Kamala Harris pot compensar amb més vot femení, també de dones blanques, perquè el vot als Estats Units cada cop està més dividit per gènere. Dones més Kamala Harris, homes més Donald Trump. En tot cas, ella no està fent bandera ni d'una cosa ni de l'altra, ni de raça, ni de gènere, qüestions que sempre defuig, a més, i malgrat que aspira a convertir-se en la primera dona presidenta de la història dels Estats Units.
Molt bé, doncs, Cèlia, Francesc, si us sembla bé, quedem demà a la mateixa hora
aquí. Mateix lloc, mateixa hora.
Sí. I acabem de comentar-ho.
Vaja, al mateix lloc no, jo.
On jo sigueu. Sí. On
demà
sigueu.
Demà a Florida.
Molt bé, doncs esperem les vostres veus d'aquí 24 hores. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Onze minuts perquè siguin les 11. A Israel estan molt pendents d'això que parlàvem ara, de qui serà el substitut de Joe Biden, per molts considerats el president més sionista de la història dels Estats Units. Jerusalem, Jordi Brascó.
No és cap sorpresa que el govern més a la dreta de la història d'Israel anheli una victòria de Trump, però alguns experts israelians alerten que el seu tarannà podria ser contraproduent.
He might be too much
podria
aggressive.
Ser massa agressiu. Vol que les coses es facin ràpid i a vegades no es pot. Podria tenir efectes negatius sobre diferents estats i actors de la regió.
Hi ha israelians que creuen que una victòria de Kamala Harris donaria més marge de maniobra a Netanyahu.
Amb Harris podria jugar amb el temps, cosa que li encanta al nostre govern. Amb Trump és probable que hagués de fer front a ultimàtums.
Guanyi qui guanyi, Netanyahu podria avançar les eleccions israelianes per motius ben diferents.
Si guanya Trump, podrà dir que és qui hi té millor relació. Si guanya Harris, ho basarà tot en el conflicte.
Els experts coincideixen que els Estats Units seguiran jugant un paper determinant en el futur d'Israel.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem una nova pista de bàsquet al barri.
O un rocòdrom.
Decidim que cal millorar l'entorn de la nostra escola.
Aquest 2024, decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que troco. Que truco.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Nit.
Els dilluns ens visita Toni Padilla i ja el tenim aquí. Toni, bona nit.
Bona nit.
A veure, aquest cap de setmana un dels dilemes de les competicions esportives d'entrada era ja si jugar o no, si s'havien d'aturar per tot el que estava passant a València o si s'havien de disputar. Al final... en gran part podríem dir que tot va seguir igual, eh?
Sí, només es van posposar els partits que jugaven al País Valencià, la resta va tirar endavant, el circ del futbol no es podia aturar, i això que val a dir que la major part de futbolistes, d'entrenadors, van alçar la veu dient que no tenia sentit jugar, perquè òbviament...
Ells preferien parar, eh?
Clar, és que la major part d'equips tenen amics, o per exemple podrem escoltar l'entrenador del Club Atlético Osasuna, equip navarrès, però el Vicente Moreno és de Massanasses, valencià, el recordareu pel pas a l'Espanyol, i deia això abans del partit que el van fer treballar.
No sé si voy a poder. ¿Quieres que empecemos con las preguntas, mister, y luego igual te ves mejor, sí? Venga, pues comenzamos si quieres.
No, perdona.
¿Puedes?
No, quería mandar sobre todo todo el ánimo, toda la solidaridad pues a todas las personas que se han visto damnificadas por este desastre.
Val a dir que just després d'acabar el partit va agafar el cotxe de Navarra Massanassa i l'hem vist amb les botes traient fang amb la pala i ajudant, perquè és cert que moltes aficions s'han organitzat per la recollida de diners, de material. Hem vist futbolistes professionals de la València al Llevant també tacant-se de fang ajudant. Ha hagut una reacció bona del que és a nivell social al món del futbol, però la Lliga no l'han aturat perquè, com dèiem, és un circ que sempre ha de seguir endavant.
Sí, per una vegada, dic, per una banda aquest circ, i per l'altra també es queixen molt d'un calendari molt atapeït, que suposo que els que han d'organitzar això pensen, ostres, comparem a més després a veure quins partits els hi col·loco. Clar, i quan...
Hi ha contractes de televisió amb empreses estrangeres, el futbol és dels pocs sectors de l'economia que donen molts diners, per tant estan infant el calendari més i més partits, i si ens suspenen uns no tenen dates on trobar-los, i per tant, de fet, els partits ajornats no saben on els posaran, i això també és un factor que ha influenciat.
I una mostra és aquesta setmana, perquè dimecres ja tenim Champions per al Barça, que ha d'anar a Belgrat per jugar amb l'Estrella Roja. Desplaçament que ens has de dir per què no hi ha aficionats allà.
Sí, no hi ha aficionats al Barça. Prohibit, perquè recordem que dos impresentables, dos brètols, dos malparits, es pot dir, van mostrar una pancarta neonazi quan el Barça va jugar al camp del Mónaco, i ha pagat tota l'afició del Barça, que no es pot desplaçar a un estadi que és cert que té aquest ferum de desplaçaments d'altres èpoques, el camp ratxco mític de l'Estrella Roja de Belgrat.
Per tant, sense seguidors del Barça, sí que hi haurà els de l'Estrella Roja, que sants tampoc serien.
No, espera unes quantes bengales. De fet, tenen la mala fama de ser d'una de les aficions més perilloses del món. Alguns radicals són les de Lígia, que en Servi vindria a voler dir els herois, i s'han guanyat una mala fama per les seves relacions amb el crim organitzat i amb grups paramilitars.
Com dius?
De fet, els de Lígia, aquest grup organitzat, van tenir cert protagonisme en la Guerra dels Balcans. La guerra, òbviament, va començar per qüestions polítiques, l'ascens al nacionalisme, anys 80, anys 70, i mil raons. Però si preguntes a moltes persones que van créixer a l'antiga Iugoslàvia als anys 80-90, diran que el moment en què es van adonar que el seu país es trencava va ser un dia que van posar la televisió, al maig del 1990, per veure un partit de futbol de primer nivell. El Dinamo de Zagreb croat rebia l'Estrella Roja de Belgrat Serbi, primer contra segon, partides, i aquell dia ja van veure que alguna cosa no anava bé, perquè van entrevistar aficionats abans del partit, van entrevistar els membres dels delits i els serbis desplaçats, van començar a dir el que venim a fer aquí és matar croats. Això en directe a la televisió. I no van matar ningú, però per poc. El partit no es va jugar, invasió de camp, agressions, van haver-hi més de 59 ferits, i va ser el dia que molta gent va entendre que el país realment se n'ha de fer punyetes, perquè a una banda i altra, radicals croats i serbis van treure la pols als estandards i les banderes dels anys 40, els hostatges, els gènics, nacionalisme extrem que no tenia cap mena de ganes de conviure amb els seus veïns.
Ara digue'ns que tot això ha canviat, que són fets del passat,
doncs
no sé si
m'agradaria
a jutjar o no.
M'agradaria que no, però no. Tot el contrari, aquell 1990 va ser com la posada en escena d'aquest grup als Delígia, però el pitjor encara havia de venir. Tot per culpa d'un personatge terrible, que és el Željko Rasnatović, conegut com Arkan. Aquest era curiosament fill de dos militants molt comunistes, però el fill va preferir anar cap a altra banda, no? I va marxar de casa molt jove, als anys 70 el trobem cometent crims a França i a Alemanya, robant cotxes, participant de la venda de drogues, i es va convertir en un pinxo, en un mafiós que voltava per aquells països, no? Als anys 80 va tornar a Iugoslàvia, torna a Belgrat i comença a fer contacte amb serveis secrets serbis, que ja estan en mans de Slobodan Milosevic, el president iugoslau, que no s'ha vist serbi, i comença d'alguna forma que fes a reclutar joves una mica que estan desesperats, joves que no tenen molt de futur, que van al camp de futbol a barallar-se d'una forma com molt gratuïta, i aquest senyor, Arkan, com era conegut, comença a reclutar-los a l'estadi per organitzar-los militarment, per barallar-se amb altres aficions, però també fins i tot per anar a campaments a l'exèrcit per formar-se com a grup paramilitar. Llavors, l'estadi de l'Estrella Roja va ser un lloc de captació d'aquests paramilitars que es van formar de forma paral·lela a l'exèrcit iugoslau, que en principi havia de defendre tota la població, independentment de la seva ètnia, i quan van començar els incidents armats a la zona d'Eslavònia, sobretot a Osijek, Vukovar, que és ciutats que són croates però hi ve molts serbis, aquests homes, els Tigres d'Arkan, que eren tots ultres de l'Estrella Roja de Belgrat i fins i tot anaven amb la samarreta a vegades, van anar allà i van començar a cometre els primers crims contra la humanitat. Després s'entrien en acció també a Bòsnia, on cometrien més crims contra la humanitat, i també ho farien a Kosovo.
Toni Padilla, m'has deixat distret. En fi, torna d'aquí uns dies i...
Esperem que el partit vagi bé.
Sí, deixa'm
però, reflexionar. Com a mínim aquest senyor es mor, eh? El van matar segurament uns mafiosos serbis.
Gràcies.
Adéu.
It seems short-sighted, but in our defense.
Aquesta melodia tranquil·la és la que ha escollit la Gemma Puig per fer-nos la previsió per demà. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
Doncs mira, he triat aquesta cançó del Matt Matels que es diu Less and Less, que és cada cop menys. Doncs una miqueta és el que passarà, que cada cop tindrem menys ruixats. Hem deixat enrere aquest episodi de Dana, de ruixats molt intensos, que avui altre cop han descarregat amb molta intensitat, ha tornat a quedar-se estancada i, per tant, aquests registres, aquestes inundacions que hem tingut, però sí que de cara a demà i els propers dies tot anirà a la baixa. De matinada encara podem tenir algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre, demà a la tarda algun ruixat cap al nord-est, cap a les comarques gironines, però durant bona part del dia doncs tindrem un cel variable, amb algunes boires matinals i més estabilitat fins i tot cap al Pirineu. I això és el que anirà passant aquesta setmana. No vol dir que no tinguem algun ruixat, però ja no tindrà res a veure amb el que hem tingut i molt menys tindrà res a veure amb el que ha passat al País Valencià.
Molt bé, doncs això són bones notícies. Moltíssimes gràcies, Gemma Puig, una nit més per estar amb nosaltres. Fins demà.
Fins demà, bona nit. Less and